Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Montse Manent. Notícies. En marxa un nou curs d'estiu al jaciment d'Empúries que per segon any treballa a la zona portuària de la ciutat grega. Les excavacions han posat al descobert el que serien el penya-segat i els amarradors de l'antic pont. L'Escala acull el taller infantil de pesca sostenible i residus al mar, una iniciativa per promoure la sostenibilitat del medi marí i la necessitat de cuidar tots junts el medi ambient. La principal d'Amsterdam torna a l'Escala després de 2 anys i ho fa en un dels actes de celebració dels 50 anys d'història de l'agrupació sardanista escalenca. L'activitat es farà al CER dissabte. El CER acull la representació No hi ha lladre que per bé no vingui del grup teatral Ja hi som tots del Pla de Palau Sant Pau de Girona. El grup de versions Orquestra Maribel va omplir la platja de Riells de gom a gom en el seu ja tradicional Maribel amb xancletes. Ballaruca i gresca per tots els públics de ritme dels grans èxits dels anys 80 i 90. Us deixem ara amb el magazín de caire mariner El Far, amb Josep Maria Cano i Cristina Cantal, i tot seguit les notícies d'àmbit general amb l'Ali Giné i una servidora. Gràcies per acompanyar-nos.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I a l'hostal de Can Xim pot passar qualsevol cosa, vis a cebre, poc menjar i molt bé, tot pot riure com plorar o bé pot rebre. I a l'hostal de Can Xim, si no van un xic torrat no cal entrar-hi, que tot va pel broc gros i amb el temps et pot deixar fora de joc.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En aquesta segona hora de programa el que farem serà parlar de gestió forestal. I precisament avui s'ha fet una roda de premsa a l'Espai La Pedrera donant els resultats definitius d'un projecte que ha tingut lloc a la muntanya de Montserrat. Un model de gestió que s'ha implantat a 14 municipis que viuen a l'entorn d'aquesta muntanya, impulsat pel projecte europeu Life Montserrat. S'ha demostrat que amb cremes controlades i amb ramaderia extensiva, és a dir, amb cabres i vaques que es vagin menjant les herbes i el sotabosc i amb cremes controlades, es poden frenar els incendis. Aquest és el projecte que s'ha presentat avui, que ha estat posant-se a prova durant 5 anys i que ara, repeteixo, ara es pot fer extensiu a la majoria de boscos mediterranis, no només de Catalunya, sinó de tota la conca mediterrània. El que s'ha presentat avui és important i probablement no tindrà la incidència que caldria, però ens serveix molt bé per posicionar en el context real del dia d'avui allò que volem explicar-vos al llarg d'aquesta segona hora de programa. Per tant, atenció, perquè des dels incendis de la Ribera d'Ebre fins a com gestionem els boscos i les reforestacions, si és que s'han de fer, seran protagonistes al llarg dels propers minuts aquí al nostre programa. I és que el medi ambient i la sostenibilitat passa pel mar, però també per la terra. Ben trobats els que us incorporeu a aquesta segona hora de programa. Molta atenció perquè tenim un concurs obert, aquesta segona hora en parlarem, un concurs fantàstic de parla de cales i platja i coses d'aquestes.
I quin és el regal, Cano?
El regal és un fantàstic àpat amb un restaurant d'Arenys de Mar, amb un restaurant arenyenc.
No té res a veure amb el menjar.
Què vols dir, que només podran veure? Ah, vale. Ah.
Que no és un àpat, Cano.
Ah. És una experiència, la base nàutica d'Arenys de Mar. Avui no us portem a menjar, us portem a cremar el menjar. Us portarem a navegar, a remar o a fer paddle surf a la base nàutica del port d'Arenys de Mar. Però no us vull avançar més. En tot cas, que sigui la Isabel González qui ens ho expliqui al llarg d'aquesta hora. Va, come on.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Jaques. Si aquest cap de setmana voleu sorprendre els vostres amics i familiars, els que no cal que prengueu nota, però si escolteu, i els que tingueu amics que no s'ho mereguin o familiars que no us valgui la pena, doncs no ho feu, però els que sí que tingueu la sort de tenir-los, aprofiteu. Agafeu paper i bolígraf, perquè hi ha d'altres que els tenim... aquesta recepta que ens proposa el xef escalenc Jordi Jaques, segur que els sorprendrà. Estem parlant de fer un magnífic suquet.
Hola, bona tarda. Avui us farem un suquet de viso, iuc i gengibre. Agafem la tècnica més tradicional de la cuina marinera empordanesa, com és el suquet. Aprofitem un peix de tota la vida i un peix devaluat d'alguna manera, però que és molt interessant. I li donem aquest toc més oriental, aprofitant la iuca i el gengibre. Farem algo molt senzillet. Agafarem una cassola i ficarem una miqueta d'oli i tirarem all laminat, i tirarem pebrot verd i tirarem el gengibre també, unes làmines de gengibre, i que tot això es vagi rossejant. Per altra banda, tindrem la iuca, que l'haurem repelat, tallada de uets, i la tirarem aquí, també que surti ben rossejada. Si tenim un caldo de peix, fantàstic, si no, amb una aigua també ens podria anar bé, però un caldo de peix ens donarà molta més potència de sabor. Tirem, ho anem mullant, i que la iuca es vagi coguent i que vagi quedant el màxim de cuita possible. Penseu que no és com la patata, la iuca tarda bastant més a coure's. Un cop tenim la iuca cuita, doncs agafarem el viso, que ja li hem tret el cap, li hem tret la cua, li hem tret la tripa. Si són uns visos grans, els podem tallar en tres trossos i els tirem a dintre. Al final de tot, fem un all i oli negat. All i oli, triturat, tirem per sobre, que ens agafi una mica més de potència de sabor, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i ja ho veureu, amb aquesta potència que ens donarà el gengibre, amb aquest toc diferent que ens donarà la iuca i el viso, que ja és un peix de per si bastant diferent, farem un suquet divertit, un toc oriental i un toc diferent. Que vagi de gust.
Doncs mira, ho provarem. Aquest toc divertit i oriental pot fer que el sopar sigui sorprenent. Ja us direm com ens ha anat.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
veure, anem a ser clars. Anem a parlar avui de gestió forestal i anem a intentar parlar de què hem de fer amb els nostres boscos, sobretot després de que s'hagin obert debats arrel dels incendis. Cada vegada hi ha el mateix debat. Hi ha un bon amic, en Joan Manel Riera, que és el director de l'Escola de Natura del Corredor, que té fet un recull de diari de totes les declaracions, els anuncis i les valoracions que es fan després dels incendis. Va començar a fer-ho a l'incendi del 94. Des del 94 fins a dia d'avui ha anat fent el recull. Doncs bé, tot el que diuen els polítics de tots els colors, totes les causes que es posen damunt de la taula i totes les promeses que es fan, es repeteixen incendi rere incendi, rere incendi, rere incendi, i mai s'acaben acomplint. Algun dia el farem venir perquè ens ho expliqui. Més enllà de tot això, hi ha qüestions que no es poden eludir. A veure, en el nostre país s'obren arbres. I ja està. És a dir, quan algú parla de reforestar, se l'hauria d'agafar i explicar-li alguna de les qüestions que parlarem al llarg dels propers minuts. I sobren arbres perquè en tenim masses, perquè tenim el 75% del territori ple d'arbres, quan de fet la Unió Europea recomana que no passem del 40%. I tenim el 75%. I després hi ha els que diuen, no, bueno, però és que de les zones cremades, llavors com queda? En 15 anys la cosa rebrota. O és que 15 anys són molts. A mida humana, sí. A mida natural, no. I són qüestions que posarem damunt la taula amb convidats que ens acompanyaran a partir d'ara i que esperem que ens ajudin a entendre des del territori, no des d'un despatx, la realitat de la tragèdia. Una altra història. Hi ha una gent a les Terres de l'Ebre, que són el grup Natura Freixa, que durant anys s'han dedicat a fer silenciosament i amb meticulositat gestió forestal. És a dir, treure sota bosc d'allò on en sobra, aturar el creixement descontrolat d'herbes i arbustos, talar els arbres que no han d'estar allà on estan. Doncs bé, gràcies a aquesta feina, gràcies a aquesta tasca, repeteixo, meticulosa, silenciosa i constant, un dels dos flancs de l'incendi de la Ribera d'Ebre va ser controlat. Fins al punt hi ha l'anècdota que hi ha un pi que li va passar el bosc per davant, per darrere, per una banda, per l'altra i pel costat, i el pi no s'ha cremat. I és que aquest pi se li havia fet gestió forestal, se li havien tret les branques més baixes. Pere Josep és coordinador del grup Natura Freixa. Pere, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, felicitats.
Bueno, moltes gràcies.
I,
però,
digue'm.
Sí, el problema és això, que clar, en el context actual que hem tingut aquest incendi, clar, és un sentiment així una mica agredolç, no?, el que hem tingut, clar, evidentment.
Quan i com veu començar a fer aquesta gestió d'aquesta àrea que vosaltres heu anat cuidant durant tot aquest temps?
Mira, us explico. El grup de l'entitat, que ja fa 30 anys que es va crear, abans que hagués el Departament de Medi Ambient, ja ens vàrem crear, i vam implantar el que era un model de cogestió, de custòdia del territori d'una entitat que gestiona una reserva natural, que és la Reserva Natural de Cebes a Flix, però que també fa activitats i que fa actuacions de preservació del territori amb acords amb pagesos per mantenir, per exemple, conreus tradicionals oliveres. I ja fa anys, quan es començava a parlar de la creació de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, ja vam posar sobre la taula, quan es parlava del pla estratègic d'aquesta Reserva de la Biosfera, un problema molt greu que tenim a les Terres de l'Ebre especialment, i és que en el despoblament, en l'abandonament de conreus tradicionals, moltes de les valls, en llocs orogràficament una mica complicats, que eren tradicionalment conreus d'oliveres, d'ametllers, s'havien abandonat, s'havien cobert de pi blanc en unes densitats elevadíssimes, i això comportava dos riscos. Un, de cara a l'extensió d'incendis forestals, però hi ha un altre que a vegades no avaluem, i és la següent, i és en la captació del recurs hídric de la pluja, que cada vegada és menys.
Sí, senyor.
És a dir, per tant, aquesta pluja que abans s'infiltrava, una part la captaven aquestes oliveres, però bona part s'infiltrava i anava a parar als barrancs i als torrents i després als rius, doncs ara ja no hi arriba perquè en cau menys i perquè és consumida per aquests boscos que creixen de forma incontrolada.
Perquè tothom ho entengui, si, a veure si ho explico bé i si no m'ho aclarim, Pere. Si en un metre quadrat hi ha 4 arbres i cauen 100 litres per metre quadrat, toquen més o menys a 25 litres cada arbre i poden viure. Si en aquest metre quadrat hi ha 8 arbres, toquen a 12 litres i mig per arbre i, per tant, cap d'ells té prou aigua suficient, això vol dir estrès hídric, empobriment de la seva força i, per tant, arribada de plagues, que al final els acaba matant els 8.
Sí, sobretot pues, una quantitat de massa combustible que realment és espectacular. De fet, el que ha succeït en aquest país, malauradament, és que la gestió agroforestal, la gestió agrícola, les grans inversions a nivell de conservar la producció agrícola han anat als grans propietaris, i el propietari tradicional, el que tenia poca extensió de terreny, el que feia una conservació, una feina de conservació del paisatge i de la biodiversitat també, no se l'ha tingut en compte i per tant s'han abandonat per poc productives totes aquestes finques, poc productives perquè no se li ha donat aquest valor addicional que tenien, no? I evidentment això ara ha augmentat aquest risc que és extremadament gran. Nosaltres vam plantejar un petit projecte al seu dia a la Fundació Biodiversitat i vam fer una anàlisi de com havia estat aquest canvi i vam fer-ho al terme municipal de Flix, no? I al terme municipal de Flix, analitzant finca per finca, superfície per superfície, des del vol americà de l'any 56, no? Del vol cartogràfic, no? De l'any 56 fins a l'actualitat, vam trobar que superfícies que abans eren camps de conreu i que s'han transformat en arbustos, eren aproximadament més de 600 hectàrees, no? I que eren abans conreus i directament van passar a bosc, eren aproximadament unes 350 hectàrees més. És a dir, només el terme municipal de Flix, que és un dels termes municipals de les Terres de l'Ebre, més de 1.000 hectàrees havien estat transformats de conreus a superfície forestal.
Escolta'm, aquesta gestió forestal que vosaltres heu fet en aquesta àrea, en el context del país petita, econòmicament i per tècnica, és a dir, es pot fer extensible, no diré tot el territori, però a gran part del territori, o és una qüestió tan experimental que és complicat?
Jo crec que és replicable, però el tema és el següent. Fins a quin punt donem valor a les coses? És a dir, quan ens ha costat l'extinció de l'incendi? Quan ens ha costat els danys que ha provocat l'incendi? Si això ens ho estalviem, per tant, els costos d'oportunitat, que els economistes moderns també això ho posen a sobre la taula a l'hora de valorar quins serveis ens presten els espais naturals, se parla de serveis ecosistèmics, quins serveis ens estan prestant de protecció contra el canvi, el que és la mitigació dels impactes del canvi climàtic, si això es valora, aleshores, evidentment que és rendible a la societat. Clar, ara, si només es valora si aquests camps produiran una certa quantitat de fruit o no, evidentment és quan els termes a nivell econòmics no surten. Però, ja dic, fem la valoració a posteriori d'aquesta que ha succeït. Quan ens ha costat l'extinció d'incendis forestals? Quan ha comportat en quant a danys a propietats? Què representen quan a pèrdua de sol, quines feines de restauració s'hauran de realitzar, per cert, res de repoblació i menys amb pins, sinó fer actuacions molt més assenyades. Bueno, doncs si això es posa damunt de la taula, evidentment que les xifres surten, però hem de donar valor a les coses que ho tenen.
Doncs, escolta'm, t'agraeixo molt que ens hagi atès, Pere. Em quedo, per si vols escoltar, i si no ja ho anuncio als oients, parlem de donar-li valor a la fusta, perquè diàriament està sortint dels ports catalans tones i tones i tones i tones i tones de fusta del nostre país, que aquí no tenen valor i que, en canvi, a països com França i Itàlia li donen per generar electricitat. Mentre que aquí, en canvi, estem allargant la vida de les centrals nuclears. Ara ho explico. Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. I res, esperem això, que en aquest projecte algun dia pugui ser replicable i pugui ajudar en això, a la conservació de l'activitat agrícola tradicional, que és el més important, i aquest paisatge resilient als focs que hem de tindre de cara en un futur molt immediat.
Fins a propera. A reveure.
Moltes gràcies.
Doncs com us deia, diuen que no té preu. Doncs no té preu al nostre país, perquè d'altres països sí que ho volen i sí que genera negoci. La fusta catalana és a hores d'ara la que està generant electricitat a diversos països de la conca mediterrània de la Unió Europea i fins i tot a països del nord d'Europa. I és que allà sí que donen valor a la fusta i, per tant, l'han cremat. Aquí no, i algú es dedica a exportar-la. I surten de ports com el de Palamós, on empreses com Rivera e Hijos s'encarreguen de vetllar perquè aquesta fusta arribi. Xavier Rivera, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
De fet, de Palamós surten setmanalment quants vaixells, o mensualment, quants vaixells en fusta cap a Itàlia?
Bé, no es tracta d'un tràfic regular, llavors no podem parlar de periodicitat. I, bueno, a part d'Itàlia, també tenen destinació a França i també països del nord d'Europa. I és un tràfic que va una mica subjecte doncs, a les necessitats del mercat, com us he comentat. Llavors, també hi ha altres factors que condicionen doncs, que cada any les xifres variïn i a vegades poden variar bastant. Entre altres coses, doncs, també influeix la climatologia, sobretot en els països mediterranis, perquè els països mediterranis, sobretot, l'estella que fem servir aquí és un complement de la que ja es produeixen tant a Itàlia com a França. El nord d'Europa és potser una demanda més regular i en allà, més a produir electricitat, també aprofiten per fer calor.
Entenc. Bàsicament és fusta per fer, com deia vostè, electricitat, no? Bàsicament?
Sí, es tracta precisament, ja que Europa té l'objectiu al 2025 doncs, de reduir significativament les emissions de CO2 i apostar doncs, per aquesta economia circular del CO2, doncs, la biomassa és una de les alternatives a les centrals tèrmiques. Llavors, sobretot les centrals tèrmiques del Mediterrà per climatologia doncs estan més enfocades a el que seria producció exclusivament elèctrica, però en canvi el que és el nord d'Europa, a més de produir electricitat, distribueixen el calor generat també per aquestes centrals.
L'exportador que ho porta cap enfora, vostès són consignataris que en aquest sentit fan un paper com de responsables de l'envio, no?
Sí, sí. De fet, no existeix una única companyia, sinó que són diverses companyies les que operen a la port de Palamós. I depèn també dels destins, depèn també de moltes coses, però tenim diferents clients que embarquen per Palamós.
Fa molt que passa això? És a dir, això és una exportació recent o ja fa anys que ho van enviant?
No, això va començar, deu fer uns 10 anys, més o menys. En principi, en quantitats molt modestes i després doncs, es va anar incrementant. Ja dic que, de totes maneres, també les xifres embarcades doncs, un any respecte a un altre poden variar molt en funció de circumstàncies del mercat o, per exemple, que es produeixi algun incendi molt gran, que llavors el que s'ha de fer és necessitar netejar el bosc allà on s'ha produït l'incendi, i llavors també pot ser que això afecti a l'estella que normalment s'embarca per aquí.
Clar, ells, per entendre'ns, com que ja tenen un dinamisme de sobreexplotar els seus boscos, no deuen tenir arbres, i aquí que ens en sobren, diguéssim, doncs els anem enviant el nostre excedent, no? Seria una mica aquest el cicle.
Sí, a veure, la biomassa per fer per centrals tèrmiques precisament és una bona alternativa a utilitzar una fusta que per la seva qualitat no tindria cap altre destí. Això permet doncs, netejar els boscos i tenir els boscos en condicions i obtenir una rentabilitat dels mateixos. No sempre és possible això perquè a vegades per la mateixa orografia i condicions del terreny això és més difícil, però sí que és veritat que hi ha molta part de bosc que aquest mercat li ha donat una sortida al manteniment dels boscos.
I finalment, li consta que el mateix que surt, o la mateixa estella que surt des de Palamós pugui sortir des d'altres ports, o bàsicament tota la que surt de Catalunya passa per port de Palamós?
No, això està sortint per... Jo diria que tota el que és la costa mediterrània doncs està sortint des de Palamós, surt també des del port de Tarragona, surt des d'alguns altres ports d'Espanya, sobretot del sud, i també de Portugal.
Correcte. Doncs, Xavier, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. En tot cas, ha estat sens dubte interessant veure com s'aprofita l'energia també que es produeix aquí a altres zones de la Mediterrània. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara a veure. No deixa de ser curiós que en el nostre país estiguem en el debat d'allargar la vida de les centrals nuclears quan, de fet, tenim massa forestal suficient com per generar electricitat durant molts i molts i molts i molts anys, tanta massa que s'aprofita perquè d'altres països en generin i, per tant, ells sí que puguin deixar d'anar les nuclears. Fixeu-vos, hi ha dades que són demolidores. En una hectàrea gestionada, aproximadament, hi ha uns 2.000 arbres. Actualment, a Catalunya, hi ha més de 25.000 arbres per hectàrea. 25.000 arbres per hectàrea, quan en una hectàrea gestionada n'hi haurien d'haver 2.000. Aquesta és la realitat de la situació que estem vivint al nostre país. De fet, ha estat la pròpia Unió de Pagesos la que s'ha dirigit a les administracions i els hi ha dit: escolti'm, consumeixin biomassa local, facin el favor de cremar aquest sotabosc, aquests arbres sobrants, tota aquesta fusta que tenim per fer electricitat, per escalfar les llars, per escalfar els apartaments, les pròpies conselleries. Donguin preu en aquesta biomassa. Es dona la circumstància de que calderes de biomassa instal·lades al Montnegre o al Montseny o al Prepirineu estan a hores d'ara cremant fusta portada de Navarra, amb l'impacte que això té sobre el medi ambient. Ja no només perquè no cremes la teva, sinó perquè a sobre contamines fent servir camions per portar-la cap aquí. De tot això en volem parlar, si tot va bé, d'aquí uns minuts.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Bonman.
Sabíeu que s'ha fet el cinquè curs per a guies acreditats del Parc Natural?
Durant els mesos de febrer i març d'enguany, s'ha portat a terme la cinquena edició del curs de bons coneixedors del medi adreçats a guies del Parc Natural. Ha durat 81 hores, distribuïdes en 13 dies. Aquest any s'ha realitzat al Centre Cívic d'Ullà, on s'han impartit les sessions teòriques que ocupen un 25% del temps que dura el curs. La resta del temps s'ha invertit en sessions pràctiques, un 25%, i en 10 sortides de camp que han ocupat el 50% de la durada del curs. S'han fet sortides a peu, en bicicleta elèctrica, en cotxe i en vaixell, per tal d'experimentar la gran diversitat d'ambients que tenim al Parc Natural. S'han visitat el massís del Montgrí, la duna continental, els aiguamolls, els camps d'arròs de la Reserva Natural Parcial del Baix Ter, el litoral marí del parc i les Illes Medes. Els productors locals i els petits pobles medievals, entre altres punts d'interès. Al curs hi han participat 21 professors de 15 entitats públiques i privades que, d'una manera o altra, col·laboren amb la gestió del parc. Entre els objectius d'aquest curs destaquen el donar informació sobre la riquesa i diversitat del parc als assistents, per tal que ells mateixos puguin compartir aquests coneixements amb els seus clients o visitants, i que entre tots treballem per conservar aquest espai tan especial. També s'explica quina és la gestió que es fa des de les oficines del parc, per tal que els usuaris puguin entendre millor les accions que es porten a terme. Durant el curs, també es treballa per crear una xarxa d'usuaris que facilitin les interaccions entre les diferents empreses que operen al territori. Els 30 alumnes han hagut de superar un examen final per tal d'obtenir l'acreditació del Parc Natural. Tots ells han manifestat que ha estat una experiència molt valuosa i enriquidora i que, tot i que porten molts anys vivint i treballant al territori, han après moltes coses noves. Us animeu a participar en la propera edició del curs per guies acreditats del Parc Natural del Montgrí i Esmedes i Baix Ter?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El fet de que un bosc de mitjana produeix unes 4 tones de biomassa per any, totes aquestes dades són les que ens aporta, les que ha fet públiques recentment el geògraf i naturalista Martí Boada. Martí, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de reforestació, jo sé que se't posen els pèls de punta i parles de la gestió forestal feta des d'un despatx d'una gran ciutat, no?
Sí, de reforestar, o sigui, això és un terme que de tant en tant va sortint, fins i tot hi ha manifestacions d'alguns dels càrrecs de l'administració que parlen de la necessitat de reforestar com una alguna solució a algunes qüestions, i és justament, hi ha un procés d'aforestació que és natural, que és que cada camp abandonat, sobretot a la Catalunya Vella, i cada pastura abandonada, al cap de poc temps és un bosc, o sigui, el bosc va creixent. El bosc és una com una mena de gran organisme viu que va funcionant sol en molts aspectes i que es va expandint a Catalunya. O sigui, que encara ara trobaríem en algun llibre de text dels nostres estudiants de bàsica que un dels problemes que té Catalunya és la pèrdua de superfície forestal, quan és tot el contrari. O sigui, s'expliquen les coses, no amb mala fe, però des d'un punt de vista més dels tòpics, els tòpics, que la realitat. El tòpic és el que d'alguna manera s'aproxima menys al coneixement i a la veritat. Llavors, el tòpic de que anem perdent boscos, això és un tòpic que encara circula quan la superfície forestal a Catalunya s'ha doblat en molt pocs anys, o sigui, va augmentant, perquè hi ha aquest procés de successió ecològica i es va expandint per ell mateix.
Però això que jo també l'altre dia ho repetia, perquè tu hi has llegit, ho hem parlat, i a més estic molt d'acord, no?, després de reflexionar-ho i d'escoltar els teus arguments amb tot això que exposes, ho parlava jo amb gent de les Terres de l'Ebre, per exemple, no?, i em deien, bueno, sí, però a la Ribera d'Ebre, en el context de Catalunya està molt bé, però clar, és que ara aquí a la Ribera d'Ebre se'ns ha cremat un bosc, no?, i alguna cosa haurem de fer per mirar de recuperar-lo.
Aquest bosc, el que s'ha cremat de bosc, a veure, també amb moderació, però el que s'ha cremat dels boscos de la Ribera d'Ebre, si anem d'aquí un any, aquests boscos, aquestes masses forestals, essencialment de pi blanc, d'aquest pi que és el que s'ha cremat, quedaríem parats de la munió de pins petits que sortiran a les primeres pluges de tardor. Quedaríem parats, perquè en el cas d'aquest pi que s'ha cremat, el pi blanc, que aquí en diem el pi bord, el Pinus alepensis, aquest pi, ja jo sé que s'ha de dir amb moderació, però és un pi que té la seva estratègia i li va bé el foc, o sigui, té una adaptació, i és una espècie que en diem piròfita o pirofília, de pirofília li encanta, perquè el foc li crema la capçada, si sobretot és un foc d'aquests tan virulents de capçada, ell immediatament s'encenen les agulles, les fulles, i s'encenen les pinyes, que en aquesta època, juny, juliol, agost, estan envoltades d'una resina i estan plenes d'hidrocarburs, de molt, molt volàtils, com una mena de benzina, de benzè, s'encenen, i aquestes pinyes surten disparades, no totes, però moltes d'elles, en direcció contrària a les flames. I mentre surten disparades, s'obre, perquè aquesta resina s'inflama, i s'obre la pinya i fa una sembra. Fa una sembra ja en vol, mentre va marxant encesa, fa una sembra de pinyons, fa una gran sembra de pinyons, que fins i tot aquest xoc tèrmic, aquesta mena de temperatura, fa que la capacitat de germinar d'aquests pinyons quedi augmentada. De manera que fa una sembra i cau sobre les cendres, que són, finalment són fòsfors, són sodis, és potassi, són nutrients, i amb les pluges de tardor naixeran milers de pins. És a dir, aquesta gent de la Ribera d'Ebre, però és lògic que s'esverin com veuen aquests pilons de cendra, però el bosc rai no fa cap por, perquè el foc forma part dels ecosistemes forestals mediterranis i la saba molt llarga. El que no rebrotarà és si s'ha cremat una granja, si s'ha cremat una plantació d'oliveres, si s'ha cremat una plantació de matllers, si hi ha hagut alguna pèrdua humana, si s'ha cremat un tractor, això sí que no rebrotarà. Aquesta sí que serà, finalment, la pèrdua irreversible.
Deixi'm saludar a que ens està escoltant, que a més crec que es coneixen, en Josep Rius, és responsable nacional del sector forestal de la Unió de Pagesos, i precisament per intentar donar preu a la fusta i per facilitar les neteges i les esbandides al bosc, encoratjaven a les administracions perquè consumís biomassa local. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, Martí.
Hola, Josep, què tal?
Escolta'm, m'ha fet molta gràcia aquest crit que fèieu des de la Unió de Pagesos. Ara fa una estona hem parlat amb un senyor que és exportador i que ens explicava que des del port de Palamós estan enviant, des del port de Palamós i des dels ports de Catalunya, també incloïa aquí Tarragona i d'altres ports, estem enviant setmanalment tones i tones d'estella cap a Itàlia, França i al nord d'Europa perquè generin electricitat. I jo hi deia, bé, i aquí a Catalunya estem allargant la vida de les nuclears. És a dir, estem enviant a fora el que saben aprofitar en comptes d'aprofitar-ho aquí a casa.
Sí, sí, són d'aquelles coses que no s'entenen. Ha anat a la baixa, això, ara, eh? Perquè tampoc hi havia una central aquí a Marsella, que sembla que té problemes que no ha acabat d'anar, i ha anat una mica a la baixa. Però, goig, et dono una dada. L'any 15, que hi va haver el foc famós d'Òdena, tota l'estella se'n va anar a França. Perquè, paradoxalment, quan un arbre està cremat, és quan surt l'estella més bona. No per l'arbre, sinó per la brancada. Perquè el no portar escorça no fa residu. I això per consumir per energia tèrmica és molt, molt eficient.
Us ho pregunto tots dos, eh? La solució és donar-hi preu a aquesta fusta? És a dir, si no se li dona preu, difícilment aclarirem i farem el que hem de fer amb els boscos del nostre país?
Escolta, a veure, jo la primera cosa que diré, Cano, sí? És que això no ho arreglarem aquesta tarda. perquè no és un tema fàcil i també hi ha divergències, hi ha maneres de veure-ho diferent. El primer que s'hauria de fer, ja miraràs tu això com es resol, és fixar població, autoestima en el sector primari i que els nois i noies joves que es formin tant com que tirin endavant els seus projectes agrícoles, ramaders o silvícoles, és a dir, que potenciem tant com sigui possible el sector primari. És a dir, això és molt, molt important, fixar població, consum local, no localista en el sentit endogàmic, és a dir, jo fa molt poc vaig demanar un plat de xai a dalt al Pallars en un dels restaurants de més anomenada del Pallars, no diré noms,
sí?
I em van servir un xai de Nova Zelanda. Sí?
Vale.
Sí, tal com dic, això és molt greu, no és una anècdota. No. Tenen més de 50 ramats de xais que no s'aguanten per allà, pobrets, i ja se li vaig dir, i no és una anècdota, li vaig dir, i com és que gastes xai de Nova Zelanda, portat de Nova Zelanda aquí dalt al Pallars, que només les emissions en el transport, en el desplaçament horitzontal d'aquesta carn Nova Zelanda és una barbaritat, perquè hem fotut una empastifada, de diòxid de carboni, i perquè no gastes xai d'aquí, que manté el paisatge a ratlla i dona vida al territori. Em va dir perquè és un cèntim més barat.
Vaja.
Sí, no sé si m'explico.
Sí, sí, per misèria. Ah. Per misèria...
Clar, és a dir... El país, cada pagès que cada hectàrea agrícola que tanquem o cada hectàrea de pastura que perdem és guanyem una hectàrea de bosc, i el país, escolta, les alzines acabaran baixant pel carrer Balmes, eh? O sigui, no per alarmar, però el bosc és com una massa que no està quieta, que no que a més els humans no controlem, o sigui, no controlem sense cap sentit alarmista, o sigui, un bosc funciona, és un sistema que funciona amb una energia que no controla ni Endesa ni Ener, funciona els llums que acaben que acaben del cel, que acaben de l'energia lumínica, de l'aigua que cau d'una manera espontània i natural, o sigui, i per tant nosaltres podem decidir un model de gestió, però la seva dinàmica és un sistema que funciona amb una autonomia espectacular.
Martí, em quedo amb aquesta anècdota que m'explicaves, però que és molt significativa de com va el país i què hem de fer, Què hem de fer, que és promocionar el...
Aquí, perdona, Cano, només una cosa.
Endavant.
Ja no cal que extrapolem amb la Ribera. Totes aquestes rodines vostres, aquests rials, aquests rials d'Arenys, que això eren vinyes i eren garrofers, i que ara alguns heu compartit amb urbanitzacions a vegades
horroroses,
tirant pel dret, tot això s'ha anat emboscant, han arribat doncs, els boscos i les formes de, i també els pins plantats, i per tant ha estat un canvi d'ús, perquè justament el sector primari s'ha tancat.
Sí. Doncs, escolta'm, en seguim parlant, Martí. Em quedo fent-li un parell de preguntes en Josep. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Vinga, endavant. Adéu.
Vinga, cuida't. Fins després. A reveure.
Adéu.
Ja que no ho arreglem aquesta tarda, almenys poder sí posar un parell de punts. Amb això tenia tota la raó. Què us ha dit l'administració? Perquè, clar, això del... Vaja, jo ho explicava abans, el Montnegre s'està quedant amb biomassa que ve de Navarra, sí. I estem al mig del Montnegre. Com es resol o com creus que... Què hauríem de fer amb això?
Bueno, una mica més, tenir més consciència. Vull dir, escolta'm, el del quilòmetre zero, el famós economia circular... una caldera de biomassa d'aquestes, ja sabem que és que són tan bones, són tan eficients que quasi no consumeixen. Pensa que amb 2,5 quilos d'estella de biomassa d'aquesta, al 30% d'humitat, aconseguim 9.000 calories, que equival a un litre de gasoil. El gasoil ara deu estar a uns 80 cèntims el litre, doncs, de calefacció, i l'estella aquesta s'està venent a 0,8. A 0,8. Vull dir, una cosa que val 800 euros enfront a una cosa que en val 200. Llavors, què fem? Un hospital és un consumidor d'energia tèrmica bestial. Lo de fer electricitat amb energia, amb biomassa, això ja... Els números no surten tan bé. Si molt convé, hi hauria d'haver un polígon industrial.
Clar.
Que el residu, que fos l'aigua sobrant, l'aigua calenta, doncs jo que sé, que fos d'agroalimentari, doncs poguessin servir aigua calenta amb aquestes empreses, no?
Yeah.
Però que la biomassa és això, ho sap. Mira, et dono una dada.
Sí?
A Alemanya hi ha més gent treballant als boscos que construint cotxes.
Aquesta és boníssima. A Alemanya hi ha més gent treballant als boscos?
Nosaltres vam estar visitant associacions de propietaris. Allà els propietaris, clar, és un altre tarannà, no té res a veure amb el nostre. Malauradament nosaltres... Tenim el que tenim, hem de ser rics amb el que tenim nosaltres. Mm-hmm. Ells en són molt perquè tenen uns arbres boníssims, no? Però vull dir, les associacions que hi ha allà, que majoritàriament són associacions de propietaris, ens van dir que tenien més gent treballant ells als boscos que no pas fabricant cotxes. Escolta'm, quan et donen aquesta dada d'Alemanya, penses, bueno, i aquí què és el que estem fent? I ells, de l'arbre, l'aprofiten, no en fan biomassa, en fan mobles, en fan... Yeah. En construcció, en fan viga d'aquesta laminada que en diuen que... Escolta'm, no us penseu que serveixi només per fer. Si nosaltres el tipus d'arbre que tenim, malauradament, doncs majoritàriament només pot servir per fer això, doncs bueno, es fa servir, i aquest recurs que estàs dient, abans has dit que creixia unes 4 tones per hectàrea, doncs aquest recurs el anem tenint, perquè sens dubte, de vegades s'ha de treure el gran, el gros, perquè pugui créixer el petit. Aquí a Alemanya vam estar allà a la Selva Negra van tallar un avet que ens van dir que tenia 120 anys. I nosaltres, era un avet, una bestiesa.
Les mans al cap, sí.
6 metres cúbics de fusta al sol arbre. I nosaltres li vam dir, nosaltres posaríem un mosso d'esquadra vigilant perquè ningú ens el toqués. Sí. I aquell tècnic forestal, que la tradició, ens van dir, escolti'm, com vol que aquell d'allà, d'aquí 120 anys, no sigui com aquest? Escolta'm, volíem dir, si no podem treure aquest, aquell petit que hi ha allà al seu costat, mai arribarà a ser com aquest. Clar, i aquesta visió, de vegades, és xocant, no?
És la que ens falta.
El millor per protegir és no tocar. Mentida. Si no gestionem, el que deia el Martí, cada pagès que se'ns en va, el bosc va creixent, va creixent, va creixent.
Escolta'm, Josep, ha estat un plaer parlar amb tu. Ho hem de deixar aquí avui, però en seguirem parlant, perquè hi ha moltes coses aquí que han quedat damunt de la taula que jo tinc ganes de parlar, sobretot des del punt de vista de no perdre els pagesos, i jo crec que no només passa perquè comprem els productes de proximitat. Per això és un altre debat. T'agraeixo molt que ens hagis atès aquesta tarda. Una abraçada. Cuida't, fins després.
Vinga, adiós.
A veure. De tot el que hem parlat, espero que hagin quedat unes quantes idees clares i que quan algú se li acudeixi ara reforestar, comenci a veure que aquesta no és la solució. Dels arbres se'n fa pasta i de pasta se'n fa paper. I del paper de vegades se'n fan bons llibres i jocs i moltes coses que cada setmana ens apropa la Montse Castanyo. Que sí, Cristina?
Doncs sí, que no, arribats a aquest punt del dijous, és moment de parlar de llibres i una setmana més ho fem amb la nostra col·laboradora i escriptora, la Montse Castanyo. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
I què ens acostes aquesta setmana?
Va, avui us porto, sempre dic el mateix, avui us porto un llibre molt interessant, però és igual, si sempre us porto llibres que són molt interessants.
Tant. La qüestió és vendre-ho bé en aquesta vida, no?
Exactament. Però és cert, avui us porto un llibre molt interessant, sobretot per aquells que els entusiasma conèixer, doncs, el nostre territori. Perquè, en realitat, a menys que no ens hi dediquem, de fet, el territori no el coneixem tant
no.
com ens pensem. Perquè...
A vegades ni el teu propi poble.
Exacte.
Vull dir que...
Va. Per exemple, Cris, va, et
faig... Ui, no anem bé, ja no anem bé. Digue'm.
Et faig una pregunta d'examen. Quantes illes properes al nostre litoral, coneixes?
Sí.
Vinga.
Illes?
Un, dos, tres. Respondeu otra vez.
Les Illes Medes.
Les Medes.
Les Balears.
Les Balears ja ens agafa una mica lluny.
Home, estan a prop.
Ens agafa una mica
lluny. D'avió.
A veure. Va, jo t'explico alguna més, que m'ho estan mirant, No és que en sàpiga més que tu, sinó que he fet una mica el xafarder.
Amb les Medes he provat
amb
o no?
Amb les Medes has aprovat. Va, tenim les Formigues, que és un arxipèlag format doncs, per 16 illots, que es diuen formigues perquè són molt petites, i fins i tot són petites, però una d'elles, la formiga gran, té un far. Val. Tenim l'illa Mateua, que ens agafa aquí mateix.
És que m'has agafat en fred.
Clar, en fred, no t'he explicat
res. Les conec.
Doncs la veritat és que fora d'aquestes illetes així que coneixem perquè estan molt properes a nosaltres, doncs jo personalment ja no en conec gaires més. Però el llibre que us porto tracta precisament d'unes illes que probablement no sortien als atles escolars, però que si les coneixem, potser les fem, ho sabem a través doncs, del saber popular. I també doncs, el saber d'aquell llibre. Quin llibre és? Va, desvetllem el misteri. Es tracta Les Illes del Cap de Creus.
Sona bé.
Molt maco. L'altre dia us vaig portar tot el tema dels fars, doncs avui parlem de Les Illes del Cap de Creus, que és un llibre magnífic de l'Arnal Plujà, que és mestre i geògraf, considerat un dels màxims coneixedors de la península del Cap de Creus, i de Joan Albertí, que és enginyer agrònom de professió, però botànic de devoció, de vocació, en el que hi col·laboren, a més, un munt de professionals, com ara, doncs, els biòlegs Josep Maria de Costa, que el coneixem i que sabem que, a part d'un apassionat de la biologia, doncs és un apassionat de la fotografia. Com a biòleg també apareix el Pons Feliu, tenim com a geòleg el Miquel Fort, tenim l'Albert Uller, que és un fotògraf submarí, i així doncs un munt de professionals que us podeu imaginar que porten doncs el llibre imatges, explicacions, curiositats, en fi, un llibre en el que es fa un repàs per totes les illes i illots situats en 5 municipis del nord del nostre territori. Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses.
Tenim illes de tot aquí?
Tenim illes, però tenim, en aquest llibre venen detallades 24 illes. Va, entrem en matèria, ja veureu. La presentació ens la fa el president de la Diputació de l'època en la que es va publicar aquest llibre, el 2012, que coincidia que també era l'alcalde de Llançà, o sigui que ja estava molt implicat, que era el senyor Pere Vila. I en la presentació, el senyor Vila doncs, ja ens posa una miqueta amb antecedents, perquè ens diu que és un llibre que en realitat és un veritable manual per estudiar al detall les principals illes situades al Cap de Creus, que és just el punt en el que els Pirineus moren al mar. Això és molt bonic,
Això anava dient-se molt bé.
Això és molt bonic. Com, saps? Com mor el Pirineu al mar, Cristina? Doncs mor així com una miqueta amb desgana, no? Mor omplint-lo de petits illots que són com sospirs d'agonia fets de terra. Tenim aquesta imatge poètica. El Cap de Creus és molt poètic.
Sí, molt.
Està molt, molt turmentat pels vents i pels...
Els penya-segats.
Exacte. Doncs, a més, tenim totes aquestes illetes que els envolten, que són, doncs, com els sospirs de terra del Pirineu morint a mar. Això és molt bonic, molt bonic. El llibre és un autèntic manual, és un llegat en forma de llibre, és un testimoni d'un paisatge. I així trobem, per exemple, doncs, detalls sobre l'illa Grossa, que és la que queda més al nord, cap a la zona de Colera, l'illa del Castellà, el Cap de Bol, la Galera, l'illa d'en Marquès, la del Portaló, l'illa del Culleró, l'Encalladora, que és magnífica, és una illa preciosa, l'illa Massador, i així, com us deia, fins a 24 illes, arribant fins als brancs de Canyelles, que estan a la zona de Roses. Val?
Podríem fer una secció de les illes del Cap de Creus, doncs, que sí.
Ei, de veritat que dona, el llibre dona. 24 illes descrites individualment, a més, destacant precisament això, la seva individualitat. D'algunes ens parlen molt abastament, doncs, sobre la seva diversitat geològica, oferint-nos fins i tot explicacions, doncs, perquè el text es faci més comprensible. És clar, depèn de quins termes geològics ens perdem.
Quan entrem en tecnicismes, és un problema pel lector que no hi està acostumat. No?
Aquí no, ens ho expliquen. Ens parlen sobre els canvis que ha patit l'illa al llarg de la seva història. Trobem cartografia antiga, topònims, naufragis. Ens parlen de botànica. Ens destaquen, doncs, l'adaptació de les plantes a un medi insular que és una mica agresta, que és difícil. Les propietats d'aquestes plantes, la fauna, els santuaris de corall vermell, que algunes en tenen. Una meravella. Fins i tot en algunes ens indica algun centre d'interès proper per tal de que poguéssim fer alguna excursió. Què hi he trobat a faltar? Jo, algun restaurant. Algun restaurant. És l'únic que hi he trobat a
faltar. Sempre pensant en la panxa.
És l'únic que he trobat a faltar una miqueta en aquest llibre de dir, escolteu, feu una excursió a aquesta illeta, proper teniu aquest centre d'interès i per acabar de rodonir el dia, doncs escolta, teniu aquest restaurant magnífic.
Perquè tu li poses el punt turístic.
Clar,
no?
Mai tant.
Aquest llibre seria més...
Natura.
Exacte.
Més en clau natura, exacte. Totes les pàgines venen acompanyades de precioses imatges panoràmiques de l'illa Grossa, amb un mapa de situació, imatges de les plantes, fotografies submarines, perquè ja hem dit que comptàvem també amb fotògrafs submarins. En fi, és una autèntica meravella de llibre. És un llibre completíssim per tot aquell que vulgui conèixer a fons aquesta zona. I jo que sóc així, tu ja em coneixes,
sí,
enamoradissa de mena, us parlaré concretament d'una illa que m'ha robat el cor.
Va. A veure, sorprèn-me.
Vinga.
Jo remeno el llibre, una mica, perquè el tens aquí sobre i
és
ara, clar,
molt bonic.
M'ho estàs venent també, ja que jo tinc ganes de fullejar-lo.
Busca a veure si la trobes, la illa de Serenella, que la trobaràs, crec, a la pàgina 136, aproximadament. És una illa rodoneta, de 2,5 hectàrees, que té un palauet, Cristina,
oh,
i una piscina...
Sí. Mira, ja l'he trobat.
Amb el seu propi embarcador. És una illa rocosa, de difícil accés, per això té el seu propi embarcador. Era coneguda com la illa de Víctor Rahola, perquè a principis de segle XX era el propietari, que són, doncs, els saps de la Pilar Rahola. Però aquesta illa, doncs, ha passat per moltes i moltes mans. La meitat de l'illa és de propietat pública i l'altra meitat és de propietat privada. A la propietat privada tenen el palauet, però la propietat pública, gràcies a Déu, està, doncs, protegida per la llei de costes i en aquí ja no hi faran res més. Que això sempre és un avantatge. Per què? Doncs perquè allà hi trobem molta flora, com per exemple, doncs, trobem pins, trobem xiprer, trobem tamarius, trobem figueres. O sigui, no te l'imaginis aquesta com un simple rocam, ja pots veure les fotos. És una illa preciosa. Com a curiositat, dic que allà s'organitzaven festes de renom internacional. És una illa, a més, que la coneix força gent per aquest motiu.
Era l'illa VIP.
Era,
no?,
l'illa VIP, exacte, amb el palauet i la piscineta i l'embarcador. I diuen que també té un cau fet de pedra seca on s'hi amagava contraband, sobretot tabac, i que va ser descobert pel fill del majordom del palauet de l'illa mentre anava de cacera i un conillet, punyeteros aquests conillets, s'hi va amagar dintre i va trobar, doncs, aquest cau, on hi havia contraband, concretament tabac.
Ostres!
O sigui que és una illa que guarda molts secrets.
També té... I tabac,
i palauets, i piscines, i de tot. Escolta'm, l'any 1920 va ser protagonista d'un episodi una mica trist, perquè va haver-hi un naufragi, el naufragi del Douaumont, no sé si us ho diré bé, Douaumont, que era un pailabot de 75 metres d'eslora que va embarrancar amb una tempesta. va morir una persona i en va desaparèixer una altra. La resta de la tripulació es va salvar.
És el que té el cap de creus, també.
I ara m'has de tornar al llibre, perquè si m'ho permeteu, jo sempre m'agafo una llicència i és llegir una miqueta, sabeu que m'encanta, és el meu vici. I he trobat una poesia preciosa que, amb el permís de Miquel Figueres, que és el seu autor, us la llegiré.
Endavant, ja saps que ens encanta, que sempre ens acabis posant pell de gallina.
Vinga, és molt bonica, eh? Diu així, poesia dedicada a Serenella. Tens tons inversemblants de policromia metamòrfica, tons amarats d'ombres i mirades que guarden els secrets del teu encant, encant de fades i d'aigua, prop teu dins l'esguard deleixen contents ses amants que, gaudint per un instant, tenen somnis i possessions continuades. Arran de cala guaitant sa platja, els dos passatges i l'illa germanada, no molt lluny, just a mida, es cucurut joiós et guarda, de nit surrealistes visions de la lluna t'encomana, que gelosa, pas festeig que tens amb l'aigua, l'illa pentina amb raig d'escuma blanca, davallant fins arran dels fons, per veure't de prop i per tocar-te, i en ses teues clares aigües emmirallar-se, de matinada el sol t'enlluerna, allunyant d'esperatge i de secala la lluna, i els nocturns amants, i de nou, lentament, ell també, com un ritual, et posseix i taima.
Oh, que bonic, i amb aquest salat que encara es conserva per allà dalt.
Preciosa.
Carai,
molt bonica.
Montse, moltíssimes gràcies. Sempre bé, ens aportes, com sempre, propostes molt interessants, com ens deies al principi d'aquesta secció. I aquesta setmana, concretament, les illes del Cap de Creus, de l'Arnal Plujà i en Joan Albertí, aquesta proposta que ens has acostat avui. Moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Doncs ens hem quedat encantats amb aquesta proposta de la Montse que ens ha apropat la Cristina Cantal, amb qui, per cert, parlarem d'aquí una estona, d'aquí pocs minuts, perquè hem d'anar fins al Museu de la Pesca de Palamós i moltes altres coses. No us perdeu la tercera hora, que promet ser brutal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arbres de l'Albreda, aquella font amable que sona entre les fulles, el carrer de Colom, el carrer de Russafa i enllà el carrer de Xàtiva caminàvem els dos aquell dia d'agost. Tu duies un jasmil distret en una mà, duies un vestit blanc que senya el teu cos, no gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca, no gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. Un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment, perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies, i romperem de sobte les trompetes del jazz, el carrer de Russafa, tan divers noms en els establiments, a l'Ebre de teatres, de cafès i vida, tu duies un jasmí en una mà, recorde, com el vores tallar, m'hem tret per la balló, i en arribar a casa, el duies a la boca. Sabent que tu ets el més important, descobrint-te amb el so
sabent que ets de debò. Vull saber aquells secrets.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.